Al Casa de la Vila, seguim atentament la gestió municipal parlant setmanalment de l'equip de govern.
Bona tarda, us saludem des de l'espai radiofònic Casa de la Vila, en el que cada setmana parlem amb un regidor o regidora d'aspectes relatius a la gestió municipal. Avui parlarem de cultura, parlarem de política lingüística, si ens dona temps també de relacions internacionals, i ho farem amb la regidora d'aquestes àrees, que és l'Àngels Dalmau. Bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
Avui podem començar avui parlant de cultura, perquè justament fa poca estona s'ha presentat un nou projecte impulsat des de l'Ajuntament de Vilafranca, des de la Regidoria de Cultura i que també estem presents des d'aquesta casa, des de Penedès Televisió. No sé si ens vols avançar una miqueta aquest tema.
Sí, la veritat és un projecte que ens fa moltíssima il·lusió perquè, de fet, ja ho portàvem al programa electoral, era crear un banc de memòria oral de Vilafranca i ja fa mesos, des del febrer, que vam començar amb el realitzador, el Pep Puig, a fer un seguit d'entrevistes per recuperar testimonis de persones que havien viscut, que ens precedeixen, i que han viscut des de la Guerra Civil fins al franquisme, la postguerra, el franquisme, la transició democràtica, etc. I aleshores, amb aquestes entrevistes, hem fet, en Penedès Televisió, un programa, o sigui, es podran emetre, que es titula Memòria Oral, Vida i Lluita Democràtica. Mm. Perquè no és únicament un recull d'entrevistes de persones vinculades a la lluita democràtica, o sigui, perquè aquesta vessant és molt important, però també volíem fer un recull de memòria oral, de memòria social de Vilafranca. Tots aquells testimonis de formes de vida diferents, maneres de fer, valors que funcionaven a la dècada dels 40, dels 50, dels 60 i que han anat transformant-se. I també un dels elements molt importants que volíem destacar, subratllar, era la presència de les dones. Mm. O sigui, d'aquesta generació que per mi ha estat sempre molt poc reivindicada, molt oblidada, que són, jo li dic la generació Doris Day, una mica, les que es van casar als anys 50. Mm. Aquestes eren persones, eren nenes de la guerra, i van passar de parlar de vostè als seus pares a tenir uns fills que potser i anar en carabina amb els seus nòvios i a casar-se verges, a tenir fills amb uns canvis socials després del maig de 68, doncs que tot podien anar-se a Eivissa i després va ser, a més, un món que va entrar també la droga en els anys 70. I per mi és una generació que ha tingut una resiliència, una capacitat d'adaptació, que ha lluitat per fer els valors de tolerància, per fer que arribessin al dia a dia a l'educació dels fills, de ser tolerants, de respectar els grans, els valors, a no ser materialistes, a dosificar-se. O sigui, realment són unes característiques que trobo, i sempre ho he pensat i m'agradaria treballar més en aquesta línia, que com feministes, nosaltres no acabem de reivindicar la figura de les mares d'aquesta generació. És interessant perquè les que van viure la guerra, pues tothom els hi té molta admiració, perquè van passar un terror, pànic, van perdre fills, marits, de tot. Van passar gana. Però, en canvi, aquestes nenes de la postguerra que eren jovenetes als anys 50 i es van casar al voltant dels 55 i anys 60, home, estaven com molt presoneres, moltes d'elles no van poder estudiar, no els hi deixaven. Sí, estaven treballant aquí a Vilafranca en totes les fàbriques. Moltes d'elles, en el moment que es casaven als anys 60 encara, havien de deixar la feina. O sigui, el franquisme forçava això.
Sí.
Vull dir que penso que aquest projecte de la memòria oral vol també fer un recull una mica d'aquestes veus. També, per exemple, tenim l'Àngel Cerarols, que ha estat metgessa de Vilobí, que també ens parla del canvi amb el món sanitari, no? Que també és molt important. I vull dir, i després tenim personatges molt reivindicatius i que van lluitar per les llibertats. I tenim tenim previst continuar
aquest projecte
amb una altra fornada. I aleshores esperem que aquesta emissió, o sigui, a Vilafranca, per a aquesta emissió, les emetrà cada setmana, cap al cap de setmana, una diferent, durant 11 setmanes, amb una versió curta de 15 minuts, però els espectadors, si volen, la poden veure la completa,
ampliada, no?
Ampliada, que és molt interessant. Per exemple, la del Fèlix Sogas, alcalde magnífic de Vilafranca, pues és llarg, és molt, molt, molt interessant, té 40 minuts i, clar, sortiran 15, perquè totes posem aquesta mida, però jo recomano que ho busqueu perquè és interessantíssim. I després també un dels objectius és que arribi als joves una mica aquesta memòria, aquesta aportació de les generacions anteriors, que si tenim la llibertat que tenim...
És gràcies a ells.
I els valors, l'escala de valors. I amb els canvis actuals tan ràpids que veus que es va desfent el marc de convivència i de tolerància, pues, ara més que mai és...
Amb els temps que corren.
Sí.
Exacte, no?
Sí. La memòria, recuperar aquesta memòria, aquests valors. I molts joves ho demanen, eh? I estem pensant els informats per als instituts,
per arribar
a les xarxes,
a aquest públic.
Sí, potser temàticament, perquè ells, per exemple, el tema de la gana que es passava a la guerra...
Clar, això no ho coneixem.
No, perquè jo encara, els meus avis havien viscut la guerra, i els meus pares també, però clar, i els meus fills ja no l'han conegut, no? Perquè, clar, es van morint els avis i no queda aquesta memòria. I els de 15 anys i 13, o sigui, ja...
Encara menys,
no? I penso que això és un projecte molt important que entra amb la línia de l'Ajuntament de Vilafranca de subratllar la importància de la memòria col·lectiva. És una obligació, és un deure, el reconeixement a totes les persones que han valgut la pena, que han aportat coses positives, i també una vessana de reparació moral i política. I en aquest cas sí que haig de destacar que durant aquest temps que estem amb el govern s'ha donat un homenatge amb plaques al llarg de la vila, també algunes amb propostes d'altres grups polítics, no? Com podia ser el Guillem Agulló, o millorar el del Salvador Puig Antic, però hi ha hagut entitats que han volgut recordar, doncs, per exemple, l'any Pavoada s'ha posat una placa a la plaça de la Constitució per honrar el nostre artista més destacat, no? També a Sant Fèlix, amb les relíquies, s'ha fet una placa ja a la plaça Mirall Fontanals, a part de tots els actes i la processó...
Que es va fer
organitzada per l'Ajuntament. I després estem treballant ara també amb el científic, el Calvet. Vull dir, sí que hi ha una...
Una tendència d'homenatges, eh?
Molt, 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 molt. Bueno, és cert que hi ha una sensibilitat gran dins de la... És la tormenta perfecta, perquè hi ha una sensibilitat molt gran per part de l'equip de govern. Jo, com regidora de Cultura, sóc historiadora de formació, per tant, m'encanta. I després també hi ha un estat d'opinió general a la vila i a la societat de que aquests canvis tan vertiginosos que estem visquent a nivell polític i geopolític, doncs d'alguna manera estem buscant arrels, elements per agafar-nos que siguin punts de referència per al nostre, per el dia a dia nostre, però també els dels nostres fills i nets. També, de la mateixa manera que tenim aquesta festa major i la defensem i tot, i el vincem. O sigui, ja, i penso que respon a tota una necessitat col·lectiva de buscar reforços, de referència en un món molt, molt, molt canviant.
Sí.
Per això també podríem ja unir-ho amb el tema del català.
Sí, volia fer un recordatori abans de tancar aquesta pàgina sobre la memòria històrica i parlant d'aquest programa que s'ha presentat avui, recordar o comentar-ho que es comença l'emissió aquest dissabte, no? a 3:15 i es repetirà a 9:45 del vespre amb repeticions diumenge i dilluns al matí per tothom que estigui interessat a seguir aquest espai realitzat per Pep Puig, impulsat per l'Ajuntament de Vilafranca i recordant el que deia la regidora, doncs no és només des de la vessant política, sinó que trobarem diversos perfils de tot tipus, per tant pot ser interessant per tothom i animem els joves, no, a que es mirin aquests programes i també quedaran penjats a la pàgina web. I comentàvem això, no, lligant una mica amb tot el tema de la política lingüística.
Exacte, perquè enmig de tota aquesta situació, de tots aquests canvis tan amplis i tan ràpids, pues, el tema de la llengua i la transformació demogràfica
que ha tingut,
clar, Catalunya ha estat extraordinària amb dues o tres dècades, i també en aquests moments hi ha una presa de consciència de la importància de defensar la llengua, el català, des dels ajuntaments, que això no existia abans. I s'ha de dir que la Generalitat de Catalunya, amb la regidoria de la Conselleria de Política Lingüística, està fent un treball molt important per ajudar els municipis a donar eines per defensar, fomentar el català. I es fan jornades, implicat, no?, la Plataforma per la Llengua. Ara han creat el Pacte Nacional per la Llengua, la Generalitat, que Vilafranca s'ha adherit a aquest pacte per defensar, perquè el català, i a més hi ha tot un seguit de mesures molt importants, que el que estem veient és que molts municipis les estan aplicant. I això jo penso que si la ciutadania pren consciència de que tothom és important, que és una responsabilitat de tots, perquè per molt que l'Ajuntament hagi creat una regidoria política lingüística i que portés amb acords de pressupostos, però que ja portàvem treballant perquè estàvem creant el Consell Municipal i de Foment del Català, que no havia existit mai, i una comissió de seguiment de l'ús del català dins de l'Ajuntament, que s'havia començat però es va deixar perquè la situació del 2009 no era la d'ara. Nosaltres això ho hem reactivat amb el Consorci de Normalització Lingüística, fent sensibilització a tots, començant per tots els caps de l'Ajuntament. O sigui, el personal de l'Ajuntament està rebent una sèrie de xerrades de sensibilització per part del Consorci, també el Consell Comarcal, vull dir, per això us dic que hi ha una consciència general que des de els pobles i les ciutats podem fer molt, molt per recuperar per la llengua, per donar-li muscle, i per això estem posant en marxa, doncs, diferents mesures,
accions no?
entre elles, per exemple, allò de la bústia en català, que això ho han fet en altres municipis i està funcionant molt bé. O sigui, nosaltres el que hem fet és posar-nos en contacte amb altres municipis que van per davant.
Veient el que funciona.
Exacte, és allò que és el que vaig... No? Alguns fan corre en català, fan de tot, no? I nosaltres vam veient el que més s'ajusta a la singularitat de Vilafranca, no?
Sí.
I el tema de la bústia és important perquè crea una connexió entre la ciutadania i l'Ajuntament.
I què és exactament?
És una adreça d'internet que tu, de mail, que tu escrius
I fas alguna suggerència?
Sí. Per exemple, doncs, hem rebut suggerències interessants, doncs, d'ajudar, o sigui, coses que s'estan fent i que es parla des de Consorci, per exemple, doncs hem rebut un senyor que deia: i si van vostès a ajudar als restaurants i als hotels i als bars que no tenen les cartes en català i els ajuden? Era amb un to molt conciliador i molt constructiu, aquest mail. I precisament això, hi ha municipis que ho estan fent i nosaltres, amb el Consorci, doncs ja estan treballant. I també, i és interessant, i altres, per exemple, doncs insulten a Espanya, per dir alguna cosa.
Sí, hi ha de tot.
Hi ha una mica de tot, no? Però sí que és molt positiu perquè permet aquesta alcaldia de proximitat amb l'àrea també de la llengua. La llengua és importantíssima i ens preocupa a tots els drets lingüístics, també. O sigui, tenim obligacions, però també tenim drets lingüístics. Si tu estàs malalt, tens el dret de que el metge o el personal sanitari que t'escolti entengui el català.
Sí.
Perquè tu estàs en una situació vulnerable i no? Per exemple, hi ha moltes àrees, tota la part de lleure, esports i lleure, som conscients d'intentar que el català sigui una eina d'inclusió, no de separació. Hi ha gent que és partidària que anem a posar multes. No, sí que tenim aquesta capacitat, perquè ara s'ha delegat als ajuntaments, però cap ajuntament ho fa. Primer s'avisa, s'envia, van a ajudar, i si al final, després de 4 vegades, veus que aquell... Però és que tothom respon molt favorablement, perquè ningú vol estar malament amb l'ajuntament ni amb ningú. Vull dir que és que jo penso que el tema és una presa de consciència. No hi ha hagut això. No, la situació del català també, a part de la demografia, dels canvis, és molt una conseqüència de polítiques lingüístiques molt febles durant anys. No s'ha pensat, no s'ha fet. Ara s'està fent i tenim molta esperança de que això pugui funcionar. Aleshores, una de les accions que presentarem la setmana vinent és el repte de 21 dies, que això s'ha aplicat a molts municipis i que ja ho explicarem, i és que d'entrada fem, els que parlem català, fem l'esforç de parlar d'entrada en català quan trobem una persona d'una altra nacionalitat o d'una altra raça. Perquè a mi em passa, jo entro en segons quines botigues
i canvio
el registre i parlo en castellà. Haig de fer... De vegades no, de vegades em surt, però de vegades fins i tot a mi... I ho veig, o si no em fixo. Em fixo com els clients que entren i veig que molts catalans els hi passa, també. És que és així. I aleshores és únicament... Aquesta presa de consciència, que és fonamental davant de qualsevol problema. El primer pas per solucionar-ho és prendre consciència del problema que tenim. I ara jo crec que estem a temps perquè hi ha una presa de consciència conjunta de la situació gravíssima, vaja, que viu el català. Tot i que... cal dir una bona dada, i és que hi ha pràcticament 200.000 parlants més en català que fa uns anys. Passa que, clar, la proporció...
Clar.
Vull dir que no tot és tan negatiu. I això per nosaltres ens il·lusiona molt, ens sentim molt acompanyats per la conselleria, per les organismes com per plataformes per la llengua, l'implicat dels municipis. Estem molt en contacte i jo penso... Ara tindrem una tècnica de política lingüística de la regidoria. Per tant, es podran implementar
totes aquestes accions
i es podran començar a veure els fruits. I després jo també haig d'agrair moltíssim el treball, el suport del Consorci. de normalització lingüística que ens ajuda moltíssim i treballem colze a colze i és realment... És molt maco quan veus que surten endavant els projectes. És la veritat que és molt maco.
Ara queden poquets minuts ja de programa, però m'agradaria parlar d'un tema encara de cultura, perquè justament d'aquí 2 dies s'inaugura el Most, un festival més que consolidat, no? 14a edició, que suposa, no?, per l'Ajuntament de Vilafranca poder comptar amb un festival d'aquestes característiques aquí a la població.
Pues la veritat que és una gran alegria, una gran satisfacció. Vilafranca és una ciutat cinèfila. Tenim el Cineclub, el segon més antic de Catalunya, que col·labora amb el Most Festival, amb tota la selecció. Fan una feina...
Són codirectors.
Exacte, increïble, amb la selecció dels curtmetratges. Realment, jo penso que aquesta sensació, quan hi ha aquests treballs transversals, els fruits sempre són millors, sempre. I el Most és un exemple d'això. I aquest any també inclou els joves, els jurats joves, també inclou una varietat de... Són 55 pel·lícules de 13 països. O sigui, el Most ha contribuït moltíssim a fer conèixer internacionalment a Vilafranca del Penedès. Això és una cosa que tothom hauríem d'agrair, perquè han fet una tasca durant 14 anys. Aquest any ve el Bierzo, que és la regió del Bierzo, que segons molta gent, pues, no, vull dir, és un lloc extraordinari a nivell de vins, i també hi ha un seguit de pel·lícules no referides al vi, que són molt importants. Un documental de la Nouvelle Vague, després la Cluenda serà l'homenatge a l'Antonio Flores, com Flores per Antonio, d'aquest documental. La inauguració és l'última pel·lícula de la Xavier Collet. I tenim, bueno, el premi al Miguel Torres, que tant ha fet per que Vilafranca, el Penedès i el Penedès sigui conegut al món. Bé, jo penso que és un festival, un Most aquest any, de molt reconeixement i també de reconeixement a les dones, perquè el premi d'honor se li dona, i la inauguració és amb la pel·lícula Frontera, de la Judit Culell, que és la presidenta de l'Acadèmia Catalana de Cinema, però també que és una dona que ha fet moltíssim per al cinema de les dones. O sigui que, en general, s'està treballant... Pinta bé. Jo us animo moltíssim, i també us animo a que mireu, estigueu al cas de les jornades de llengua catalana, les jornades de l'Institut Hispanadesencs, que aquest any fan referència a la llengua penedesenca com factor de cohesió social. I això és una feina molt maca, transversal, amb altres llocs, Vilanova, Sant Pere de Riudebitlles, que és una força molt maca per demostrar que la nostra llengua penedesenca fa no sols la nostra identitat i singularitat, sinó que, a més, és un element de cohesió social.
Molt bé, doncs amb tota aquesta programació cultural de gran nivell que hem estat comentant, doncs hem de deixar aquí el programa. Gràcies per acompanyar-nos un dia més.
Sí, és una mica abrumadora, però ho sento.
Però ens hem quedat amb la copla.
Exacte, això és l'important. I la veritat, us animo a tots i que gaudiu de totes aquestes possibilitats tan interessants.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. I nosaltres tornem la setmana vinent amb més Casa de la Vila. Bona tarda.